petits brots verds, si li voleu dir, que m'ha anat veient. Però si anem a pams, més enllà de les porteries a zero, que és una magnífica notícia, perquè el Barça, com sempre ens ha recordat l'Àngel Pichalonso, el que ha de fer és vigilar la defensa, no encaixar tants gols. I és veritat, no? La que el Barça ha mantingut la porteria a zero, han arribat les victòries, a partir d'aquí hem vist una millora en les sensacions i en el joc. Però després, en defensa, tu ja saps que juguen Koundé a la dreta, que no volia, però ho està fent bé, en el fons. Cancelo a l'esquerra, t'agradarà més o menys, però no, s'ha assentat ja en aquesta posició. I després, Cubarsí i un altre. Pot jugar Cubarsí Íñigo, Cubarsí Araujo. I no, aquesta és la defensa, i funciona això de moment.
No et deixis el principal, eh?
Quin és?
N'hi ha un que hi ha tres pals.
Sí, Ter Stegen, Ter Stegen.
No, aquest sembla que no...
Sí, la porteries a zero, Ter Stegen, ja li compro. Però vull dir que la defensa, els quatre, no? Fins ara, ara Araujo a la dreta, ara no sé qui, ara Cancelo a la dreta, i l'altre a l'esquerra, i Valde... Clar, no sabem què hagués passat si Valde no s'hagués lesionat, però sembla que ha trobat, no?, una estructura en la línia defensiva que funciona ara mateix.
Bueno, és el que comentava, no és innegable que porten partits a porteria zero, i això... ho hem dit moltes vegades, és, al final és essencial, no?, que tinguis una seguretat a darrere, i crec que quan un equip defensa bé, pues és el que diem sempre, no? Ja no solament és la línia defensiva o el porter, evidentment que el cas del Ter Stegen és importantíssim, no? Però no sé, per exemple, al mig del camp, en aquest aspecte, quan juga Fermín és molt important també. És un nano que pot estar millor o pot estar pitjor, però juga amb una intensitat
energia
i defensivament que contagi, no? I a més té gol, a més. Jo crec que està sent important, i crec que és un dels aspectes que fa que, malgrat les baixes, hòstia, al mig del camp està aguantant bé, no? I a dalt, pues, també és, hòstia, pues, el Rafinha és un tio que treballa. Crec que el Lamin, en aquest aspecte, també està millorant moltíssim. I això, crec que al final, quan ho ajuntes tot, bueno, pues aconsegueixes això, no? Que la porteria, l'aspecte defensiu, que és importantíssim, òbviament, doncs tinguis la porteria a zero, no?
I ahir va estar molt bé Oriol Romeu.
Sí, senyor. Aquells minuts que va tenir.
Va estar molt bé. Vull dir que quan l'equip comença a funcionar bé, malgrat no tinguis els migcampistes, que després això serà un altre debat, el dia que estiguin ja tots...
Bueno, per l'anada contra el Paris Saint-Germain, Pedri i De Jong,
sí, però,
poden tornar, sí.
Aviam, l'equip és el que és, i sembla que hi ha l'estructura defensiva, sembla que ara hi ha el tridente, ja, i tal. Contra el PSG farà el tridente?
Però a mi Rafinha m'està agradant moltíssim, eh? I jugant a l'esquerra.
Poso aquí i dic, farà el mateix, posarà un altre migcampista fals d'aquests que juga a banda esquerra i ve cap a dins...
Però també t'has de jugar per dins Rafinha, no? Dani?
Pot fer-ho.
Pot dir que juguis també amb aquesta opció.
Bueno, i t'està ajudant en defensa, no?
Amb Lewandowski, Lamin i
podria
Rafinha
fer-ho,
ajudant també en aquesta posició.
Si li diu, a la millor pot fer-ho. No, que ja ho ha fet en alguns
partits. No, dic per jugador amb intensitat, perquè si no, qui, no? És a dir, un sumari migcampista, és a dir, que recuperis algun migcampista i... I jugam...
Sí, bueno, no sé el que farà, però estàvem parlant de
no, ho dic perquè tinc la sensació que li dona una mica les dues coses, no, Rafinha? I ell ahir va destacar, diu, a vegades va una mica boig, no? Xavi va dir ahir, però aquesta profunditat que ens dona i la intensitat que té també ens suma molt, no? Com que li dona una mica les dues coses, el paper d'aquesta energia en aquesta posició potser una mica més per dins, i alhora tenir un davanter que potser... És a dir, que si és Joao Fèlix no et dona totes aquestes coses.
Jo crec que el posarà. S'ho ha guanyat a Rafinha.
Posarà els tres.
Jo crec que posarà els tres.
I
els
tres. Jo ara mateix crec que així, no
bueno,
sé. Si
és possible, és possible. No sé. L'alineació que farà i això.
Tinc la sensació, és una sensació que Pedri i De Jong junts, tornant de lesió, jo no ho faria.
No ho faria.
Per tant, ja, si te'n surt un d'aquests, pots posar un tercer davanter, diguem-ho així, com Rafinha.
Jo, independentment...
I pots jugar amb, jo què sé, De Jong, Gundogan...
Jo no estic parlant si juga De Jong o juga Pedri o juga aquí, sinó que l'estructura, jugui qui jugui, si serà amb 4 o serà amb aquests 3. I això...
Jo no ho tinc clar, això.
Àngel, perdona, què deies, Àngel?
No, jo no ho tinc clar i jo preferiria que fos una estructura al partit d'anada, sobretot, de 4 centrecampistes. No perdeu de vista Sergi Roberto, que està fent donant un paper extraordinari.
I pivot,
del meu punt de vista, extraordinari el seu rendiment. Referint-me una mica al que comentava abans, defensen millor perquè s'han recuperat, jo crec que s'ha recuperat la pressió dalt. S'ha recuperat el defensat lluny de la porteria. S'han recuperat coses, la intensitat, coses que veiem que faltaven i que avui en dia sense intensitat és molt difícil, perquè qualsevol et toreja, qualsevol et toca, i de fet ho veiem, que venia el Granada a Montjuïc i sortien tocant i tocant i tocant, i s'han recuperat aquestes coses que es van deixar de fer, no sé, per les circumstàncies, pel que fos, i que ara s'ha recuperat, i això és el que ens dona esperança de veure un Barça que pot anar millorant d'aquí a final de temporada i per tant competir, que la veritablement important és competir. I en referència amb el tema de Rafinha, per dir, Rafinha està en un gran moment, l'altre dia va ser el millor, sense cap mena de dubte, però jo si m'hagués de decantar per com jugo al camp del PSG, preferiria aquest quart centrecampista a l'espera de que sigui un partit més de control, que és una eliminatòria a 180 minuts, no 90, i el que no pots fer és perdre-la als 90 minuts.
Aquest, sí, pot ser un factor que aquest acabaria alguna cosa, però el Barça ha de ser valent també, no, a París?
Sí, però jo estic bastant d'acord. Estic bastant d'acord amb l'Àngel, perquè al final pues són dos partits, són 180 minuts i veurem què passa, i tu vas a París i tens la tornada a casa, i el que sí que no pots fer és perdre el partit allà.
Però llavors, per exemple,
que no vol dir que jugant amb 3,
per això et dic,
cuidado,
no hi ha res,
no.
Perquè ens entenguem, que si tot va bé, si Christensen, Roberto de pivots, per exemple, i a dalt Gundogan i De Jong, si pots jugar, o Gundogan i Pedri, si pots jugar. Alguna cosa així, esteu dient, i després la Mini Lewandowski.
No, Fermín, no.
Jo no parlo de noms, eh?
Ja, però el quart migcampista pot ser Joao o Rafinha, o pot ser...
Jo crec que és la idea, no? És la idea, que al final, escolta, el PSG són intensos, t'apreten, tenen molt de perill, les comptes són perillosíssims, i en certa manera tindre una mica poblat o una mica de sensació de protecció més al canvi, jo crec que en aquests partits és important, no? Que a vegades, per més que el Rafinha doncs,
treballi,
voluntat,
sí,
i treballi,
sí,
doncs sí, moltes vegades si juga a dalt es quedarà despenjat i poden... No sé, jo crec que en aquest sentit jo crec que jo, si tingués que optar, també pensaria més en una estructura una miqueta més de quatre centrocampistes.
Mira, perdoneu un moment, ara seguim parlant d'això, perdoneu, Àngel, Dani, Saperas i Roura, que és que ens torna a trucar el Damià López des de Madrid, perquè s'ha parlat d'Mbappé, precisament, ara que n'estàvem parlant. Hola, Dami.
Hola, què tal?
Què tal? A veure.
Sí, 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 no, aquí ja ningú s'amaga, ja gairebé no hi ha secretisme, i doncs ja no és ni un secret a veus, ja cada dia que passa, cada entrenament, pràcticament cada partit, doncs hi ha alguna veu, hi ha algun futbolista, algun directiu, doncs bé, que cada vegada hi ha algun personatge relacionat amb el madridisme, doncs que dona a entendre, fa poc va ser Camavinga, doncs que Mbappé serà jugador del Madrid la temporada que ve, i avui serà el protagonista del dia. Rodrigo, doblet per donar la victòria a l'Atlètic contra l'Atlètic de Bilbao, li han preguntat per Mbappé i no ha pogut ser més explícit.
No sé, sabia de Mbappé, creo que está cerca porque todos dicen y estoy confiando en vosotros, pero tampoco sé lo que está pasando, pero sí, somos muchos, a ver qué va a decidir el míster, ¿no?
Somos muchos, a ver qué va a decidir el míster. Bueno. És una pista més. Jo, fins que no ho vegi publicat i signat, no m'ho creuré.
El sac i ben lligat.
No, però oficial, una cosa oficial vull veure, un paper oficial. Ell amb una samarreta o alguna cosa.
Però si tu fies al que va dir Luis Enrique...
Clar, presentat, Dami, això. Bé.
Jugant al Bernabéu, que és igual, ja no es juga al Bernabéu, però vols veure jugant al Bernabéu, sí. Ara presentat.
Sí,
una cosa torneig, així. Sí.
Bueno, Luis Enrique a la roda de premsa va dir que ell que encara confia que al final de temporada, sí, si guanyem els 4 o 7 títols que hi ha en joc, doncs que igual s'ho pensa i...
Seria sensacional això, Dani.
Però, bueno, això ho va dir l'altre dia Luis Enrique, que de fet avui jugant amb 60 minuts amb 10 han guanyat 0-2 amb un camp complicat, eh?
Sí, li havien empatat.
A més, hi ha hagut història també, sí, amb Mbappé.
Ah, sí. Oh, mira, ara en parlarem d'això. Dami, res més, no?
Res més, fins ja aquí. Està. Ja s'han tancat les portes, ja ha marxat tothom i res, el Madrid a descansar i l'Atlètic Club camí de Bilbao pensant la Cartuja.
Molt bé, ara sí, tanquem línies amb el Bernabéu. Gràcies, Dami.
Bona nit, adeu.
Adéu. Mbappé al Madrid. Ai, a veure, avui s'ha jugat al Velodrom aquest Olímpic de Marsella PSG, ara que parlàvem.
Sí.
Ha acabat amb victòria de l'equip de Luis Enrique 0-2 i mitja lliga al Sarró, ja.
Gols de Vitinha, de Gonzalo Ramos, el PSG que ha sortit amb Donnarumma, Raf, Danilo, Beraldo, Lucas Hernández, amb Warren Zaire, Vitinha i Fabián al mig del camp, i al davant el trident amb Dembélé, Moaní i Mbappé. Al minut 40, com hem comentat abans, el PSG s'ha quedat amb 10 per expulsió de Beraldo després d'una acció amb Aubameyang. Amb empat a 0 s'ha arribat a la mitja part. A la segona, els dos gols del conjunt parisenc, al 53, Vitinha, després d'una assistència a Dembélé, i a 4 minuts del final, gol de Gonzalo Ramos, assistència de Marco Asensio. Per cert, el jove davanter portuguès, que ha entrat per Mbappé al minut 65, ara ho estàvem comentant, cosa que no ha fet massa gràcia al crac francès veient les imatges per televisió. Primer mala cara quan ha vist el seu dorsal, que era el jugador substituït, arrufant el nas, i fins i tot alguna cosa més, perquè hi ha qui especula, és el debat que hi ha ara mateix a les xarxes, si s'ha recordat de la família de Luis Enrique de camí cap als vestidors. És a dir, hi ha qui diu que li ha dit en francès, i em perdonareu el llenguatge, fill de puta, directament a Luis Enrique. Llegint-li els llavis, efectivament ho sembla, però és allò que no saps si ja estàs condicionat pel que creus que vas a llegir o realment li ha dit o no. En el postpartit li han preguntat per aquesta qüestió a Luis Enrique, que està una mica fins al capdamunt de preguntes ja sobre les reaccions d'Mbappé.
That's the same music every single week.
Sempre la mateixa musiqueta, cada setmana el mateix. Estic avorrit. Soc l'entrenador, prenc decisions cada dia, cada setmana, i seguiré fent el mateix fins al darrer dia que sigui a París. Sempre intento buscar les millors solucions pel meu equip. Potser m'equivoco, però seguiré així. Dius que ho enteneu? Si no és així, tant me fa.
Doncs aquest era el final, eh? Feia l'explicació i el periodista li deia: saps què, míster, t'entenem. I diu: i si no m'enteneu, tant me fa. És a dir, Luis Enrique preocupat pel que li puguin dir als periodistes. De fet, Luis Enrique, més enllà de Mbappé, ha canviat a tot el trident ofensiu. A Mouani per Kanginli a l'inici de la segona part, i a Mbappé i Dembélé en aquest minut 65 per donar entrada a Gonzalo Ramos i a Marco Asensio. Els dos han estat protagonistes en el darrer gol. Marco Asensio ha assistit al davanter portuguès. Després d'aquesta victòria, el PSG és líder amb 62 punts, 12 més que el Brest, que és segon a la classificació.
Sí. Ha tret un equip titular, eh?
Sí, sí.
Tot l'equip
contra el Barça podríem veure alguna cosa així, bueno, no?
Barcola
estava
lesionat, sí. Però no sabem si arribarà ja o no.
Però Agraf al lateral dret, Lucas Hernández a l'esquerra, Beraldo, Danilo, sí. Bueno,
perquè Marquinhos ja està recuperat.
També continua lesionat avui.
No sé si
mig del camp, Barrens Aire, Vitinha, Fabián, aquí podria fer algun canvi, però
juguen aquests tres.
Juguen aquests, sí, i a dalt Dembélé, Mouani i Mbappé. Que això és un trident. He vist avui una jugada d'Mbappé des del mig del camp, marxant de 5 jugadors que sembla Maradona, i es queda sol davant del porter i defineix malament. Però ho ha fet tot bé. O sigui, era el gol de l'any a la Lliga Francesa, potser, perquè marxa amb una velocitat, amb una habilitat, i pam, a l'hora de xutar, malament. És cert que després ja ha fet l'assistència a Mbappé, no?, en el 0-1. Està finet Dembélé. Realment és un equipàs, no ens enganyem, Àngel, aquest PSG de Luis Enrique. Després veurem.
Sí, crec que ja ho vam comentar, és més equip que passades temporades, és més col·lectiu, és un equip que juga de futbol, que defensa més equilibrat, però que també, òbviament, tenen aquest potencial a dalt, però jo crec que al centre del camp, tot i ser bons futbolistes, crec que el Barça pot controlar-lo, entre cometes, no? I per això dic que controlar que és el Barça dels bons temps sempre s'ha basat en el centre del camp, no? I per tant, per això entenc que ha de tenir superioritat ahí al centre del camp per poder evitar que puguin rebre en molt bones condicions els atacants, perquè tenen molt perill individualment.
És una mica la manera de frenar, no?, Mbappé, tenir tant com puguis la pilota i evitar que li arribin, més que frenar-lo amb ell directament, no?, perquè és un jugador a nivell individual molt, molt difícil d'aturar.
Ajudes, no?,
sí, sí, sobretot. Però vull dir que un cop té la pilota ja és també fer una mica esperar que no...
L'ajuda ja és la segona acció, quan sí, sí. No pots evitar que rebi les pilotes és quan han d'arribar les ajudes, però si pots impedir que arriben bones pilotes en condicions perquè ell pugui fer la jugada individual, millor encara.
No, i per això és molt important on la rep. Per això és molt important on tu plantes la teva línia defensiva o on defenses, no? Perquè això marca molt. Quan tens un jugador d'aquest nivell és complicat.
Ja, llavors què fas? Mantens Koundé al lateral dret i li poses Araujo de central dret com a corrector per si la bèstia marxa? Cubarsí?
Bueno,
compte, amb això també.
No, però és un mica el que deia l'Àngel, no? Però has d'intentar, jo crec jo, no? al final estàs parlant d'un dels millors jugadors en aquests moments del món, no? Vull dir, saps que és difícil, no? Doncs el que tens que intentar primer és que en rebi pocs, intentar controlar el joc en la mesura possible, intentar que no rebi molt a prop de l'àrea, crec jo, i això et pot donar temps, no? Però és complicat, perquè és un jugador rapidíssim, que té situacions de control, que és bo, per tant, home, per això és qui és, no? És complicat, no?
No, i a més perquè et pot rebre al peu i després marxar amb velocitat i també a l'espai.
Clar.
Sí, i això fa dubtar molt els defenses, perquè va a rebre la pilota i li donen el peu, què fa? Fa el metre aquest per rebre i no li donen i després va a l'esquena. És complicat, per això la línia defensiva, tirar-la molt amunt, jo no veig a Las Palmas que vagi amb la línia defensiva allà com o el Getafe aquell dia i tal, perquè és, pilotes a l'esquena pot marxar, però això passa amb tots els grans jugadors. Escolta, qui marca Messi? No, que li posin tres. És igual, i al final fa jugada, tu, tio.
I sempre feia la mateixa.
I feia la mateixa. No, és que se va per la izquierda.
Si li fas un marcatge...
Te la sabies, però...
Te la sabies.
Si li fas un marcatge individual i en algun moment rebrà, perquè és molt difícil fer això, no?
Jo l'altre dia explicava a un jugador d'aquella època, l'Atlético de Madrid, us recordareu, Pichi, Ufarte.
Sí, me.
Ufarte, sí. Ufarte, eh?
Sí, sí. I tant.
Escolta, ell feia el que anava amb la pilota, anava cap a dins i després se la tirava cap a fora i ja li deien a tots els laterals, vigila que fa cap a, va cap a dins però va cap a fora, eh? Tothom ho sabia que anava cap a fora, però s'anava.
ningú l'enganxava,
no l'enganxava. Diu, que fa això i això. Hòstia,
bueno, això és com
la... ho feia molt bé.
Ho feia molt bé.
La Minja Mal, tu saps que te la farà o que et frenarà en algun moment, allò que fa de frenar en sec, no? Que frena en sec i el jugador es passa de frenada, i saps que te la farà o que et farà un moviment o que et farà una finta.
Sí, sí, però se la tira per la mateixa línia a vegades.
Sí,
no?
Sí. Dir, tio,
és fotut.
Berengana diu, no, cuidao que allà que vindes on de línia. Sí, sí, no, si això ja ho sé que arriba des d'una línia. Ara digue'm quan ho farà.
Com prepararé per fer l'esprint i frenar-lo, no?
Això són, per això són
cert,
que són.
No va estar massa fi l'altre dia,
no,
eh?
Estava cansat.
Sí, sí, sí. Jo crec que no, les seleccions, anar, tornar, jugar... Sí, home, és que té 16 anys.
Sí, sí, sí.
L'ha d'acabar afectant.
Tot i que n'hi ha una que és com el que estàvem dient, eh? Que li ve a la línia de banda, sí. I ell se l'aixeca per sort, sí, i li fa una... I va ser targeta pel jugador de...
Sí, això va ser bastant a la primera part, no?
Sí,
bastant,
sí,
a
l'inici.
Cardona.
Cardona, i tal com la rep...
Fam!
Se n'anava i era brutal aquella jugada.
12 i 17. Hem de parlar encara de moltes coses del Tudiràs fins a la 1 de la matinada. Per exemple, de la continuïtat o no de Xavi Hernández. Ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
RAC1 presenta...
El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, el món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som u. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. Tu diràs. Didn't know I was. Amb Aleix Pariser. So wake me up when it's all over.
Dotze i vint minuts. Va, a veure, encara del PSG-Barça i de tot el que viurem a partir del 10 d'abril. Recordo, 10 d'abril l'anada, 16 d'abril la tornada a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc. Des de ara fins llavors, el Barça té, per exemple, dos partits contra el PSG, el Clàssic contra el Madrid i la visita al Cádiz. Aquests són els quatre pròxims partits del Barça. PSG, Cádiz, PSG i Madrid. Déu-n'hi-do, eh? Els pròxims quatre partits del Barça. I, en canvi, el PSG juga dos partits aquesta pròxima setmana. Perquè dimecres té les semis de Copa contra el Rennes a partit únic. Si guanyen, passen a la final de Copa i opten a fer quatre títols perquè han guanyat la Supercopa francesa, guanyaran la Lliga, la Ligue 1, i si passen a la final de Copa tenen opcions de guanyar la Copa i encara tenen opcions de guanyar la Champions. Dimecres, PSG-Rennes a casa, eliminatòria a partit únic, i dissabte PSG Clermont, que és el QE. Vull dir que tenint 12 punts de marge i sent el QE, potser pot fer algun canvi aquí Luis Enrique, no? I que no arribin tan esgotats. Clar, això és el calendari del PSG. I després la Lliga Francesa els ha ajornat el partit del mig entre el Barça. Ells jugaran contra el Barça el dia 10, tindran 6 dies i tornaran a jugar el dia 16 contra el Barça. I no tenen partit allà enmig. En canvi, el Barça té 9 dies ara nets, però sí que té partit enmig de l'anada i la tornada. Què és millor? Quin calendari és millor? Que això, clar. Quan hagi passat l'eliminatori ja us ho direm, no?
Ja en parlarem,
no?
Si ha d'entrada, els 9 dies aquests són collonots.
Val. Pel PSG no, però pot fer rotacions. Per tant, tampoc són... No canvia, sí, bueno, massa, però... no canvia massa la història. El PSG ha de posar els titulars dimecres i després torna a jugar dimecres següent. Tenen 7 dies, 6 dies tenen. I després ells no tenen partit de Lliga allà enmig, eh? Això, per ells, entre l'anada i la tornada, jo crec que ells surten beneficiats aquí. Que el Barça ha d'anar a Cádiz, eh? És cert que aquest que té baixes, no? El dia del Cádiz, el Barça.
Sí, el Barça ha de vigilar perquè...
N'hi ha 3, sí, amb tindrà... targetes.
No? Sí, sí, Cancelo, Íñigo i Lewandowski. I a més Xavi, aquí li queda encara un partit de sanció dels que havia de complir per l'expulsament.
Es va notar una miqueta el tema de Lewandowski, eh?
Vols dir?
El de la tarja.
Vols dir? Oh. Sí que la va forçar. Però la va forçar per arribar net al Bernabéu, clar, és evident.
Hauria d'entrar d'ofici el...
No, de veritat, clar, no ho sabem quin calendari és millor, no, però jo crec que no tenir jornada de Lliga enmig de l'eliminatòria, hòstia, és un benefici brutal pel PSG.
Sí, però depèn, és que aquests partits, mira, jo crec que si tu vas a París i tens un bon resultat, hòstia, tu vas a Cádiz i és possible que si la cosa no va bé, doncs anaràs a casa i patiràs. Si tu elimines el PSG, imagina com vas a Madrid. I al revés, si pel que sigui t'eliminen, el partit del Madrid és fotut. Per tant, noi, això és així. I al final...
Clar, també el clàssic 3 dies després de la tornada, això marca molt,
però per això et dic, que dependrà, cada partit es retroalimenta, no? Per tant, escolta, aquest alt nivell, amb aquests partits tan exigents, escolta, noi, s'han de jugar i
eliminat el Madrid
i el Barça passa.
I passa el Barça.
Imagina't.
Com arriba el partit del Madrid.
Es poden donar... Clar, els estats anímics són aquestes eliminatòries, aquests punts tan decisius de la temporada són molt importants.
En 20 dies, es decideix tot això, perquè el clàssic és el 21 d'abril, eh?
Sí, sí.
En 20 dies. Àngel, què en penses de tot això, d'aquests calendaris tan diferents que tenen Barça, PSG, Madrid, City també, no?
Sí, ja he donat una mica el parer a l'inici, no? Que em sembla una bestiesa que un equip tingui 9 dies de descans i l'altre juga 3 partits en això, 9 dies. No em sembla, no em sembla just ni de bon tros, perquè és una competició que hauria de ser igual per tots. I si descansa la Lliga Espanyola pel... que no ho entenc tampoc per disputar la Copa, la final de la Copa del Rei,
ningú,
no entenc,
ningú perquè... ho entén, ningú ho entén això.
Però en fi, al final pues, veurem perquè... què és el que surt millor. La teoria és una cosa i després la pràctica pot ser una altra, però jo prefereixo que vagin descansats, sense cap mena de dubte.
Ja, perquè, per exemple, jo et dic, aquest dijous, dia 4, es recupera el Granada-València i el Llevant-Andorra de segona divisió per
el tema de...
aquelles morts que hi va haver i l'incendi de l'edifici de València. Es va ajornar aquells partits que havien de jugar els equips valencians, no? com a mostra de dol també. I per tant, el dia 4 d'abril, aquest dijous, jugaran aquests partits pendents. Tu creus que Barça i Madrid, si els hi donen a signar, no t'haguessin avançat els partits que tenen enmig de l'eliminatòria aquest dijous, dia 4? Tu no creus que el Barça hagués jugat el Cádiz-Barça el dia 4 i el Madrid, Mallorca-Madrid el dia 4? Bé, el Madrid no hauria pogut perquè el Mallorca té la final de Copa, però bé. Clar, tu no creus que t'haurien avançat, preferirien avançar aquest partit i tenir enmig de l'eliminatòria neta, l'eliminatòria?
També has de preguntar al Cádiz.
Ja,
no, perquè aquesta és una situació molt complicada, que igual l'interessa o igual no.
Ja, però vull dir, la Lliga Espanyola li interessa que els equips passin a Europa per ser més, tenir més repercussió. Vull dir que el Cádiz hauria d'aguantar.
No, que sí, que ho entenc, però clar, el Cádiz es juga la vida també, no ho sé.
Sí,
no és fàcil, eh?
Tot és molt complicat i segur que al llarg de moltes temporades sempre hi ha hagut situacions que has dit, oi, aquell per què descansa i l'altre, i com és que fan això? Home, sí que no sembla que tingui molt de sentit el que perquè se jugui la Copa doncs no hi hagi lliga, no? I tornis a jugar al cap de, no, de 15 dies. No té molt de sentit. Ara, la Lliga francesa és una cosa, la tenen marcada d'aquesta manera, i la Lliga espanyola d'una altra, i dius, bueno, pues afavoreix més els primers 9 dies el Barça, sí. No, però és que després juguen entremig. Bueno, què voldria el Barça? Si li féssim la pregunta a Xavi...
Jo crec que el Barça...
Creus que diria entre partit i partit de l'eliminatòria no jugar a la Lliga?
Jo crec que el Barça i el Madrid preferirien no jugar enmig de l'eliminatòria, igual que farà el PSG. El City no, per exemple, el City ho ha de jugar també. Però jo crec que aquells 6 dies del 10 al 16, que el Barça més té la tornada curta.
Saps quan no passarà això? Quan hi hagi la Superliga.
També és veritat.
Quan hi hagi la Superliga jugaran...
Quan toqui. A veure, digue, vols afegir alguna cosa, Àngel?
No, volia afegir que cada temporada més partits a jugar, perquè més calés a recaptar, bé sigui la FIFA, bé sigui la UEFA, bé sigui la Liga de Futbol Professional, però el que els interessa és el negoci. Yeah. Independentment del físic dels futbolistes.
Sí, sí. Tinc l'agut aquí ja connectat per parlar una mica del Girona Betis i d'aquest pas endavant que ha fet el Girona per jugar a la Champions l'any vinent. Només una cosa més, I és el dia de la marmota i sé que en parlarem molt, però ens va cridar molt l'atenció tot el que es va dir ahir de la possible continuïtat de Xavi al Barça la pròxima temporada. Llavors m'agradaria repassar tot el que va passar ahir després del partit de les Palmes, que dongueu una opinió, i saludarem a l'Agut avui, que està feliç i content i encara xop una mica amb el que ha caigut a Montilivi.
Doncs vinga, escoltem el que es va dir sobre aquesta continuïtat de Xavi després que el president Joan Laporta fes pública la seva intenció de convèncer el tècnic perquè continuï la propera temporada. Ahir va ser el torn del vicepresident esportiu Rafael Juste als micròfons de Movistar.
Lo que queremos, y en este caso lo que yo voy a hacer en la medida de mis posibilidades, es intentar convencerlo. Lo que ocurre es que esto es una decisión muy personal de él. Quedan muchos partidos de liga, estamos en la competición europea. Creo que tenemos que dejarle disfrutar, porque poco a poco lo está haciendo, sobre todo con estos chavales que siempre me dice, esto es un orgullo, un entrenador que viene de la Masía y que espero y deseo que continúe, porque al final estamos hablando de un proyecto, no de una temporada ni de dos.
Paraules que van fer arribar a Xavi a la sala de premsa després del partit.
Ahora a descansar unos días y a pensar en el Paris Saint-Germain. Nada más. Ya dije, paso a paso, no cambia absolutamente nada. Rafa es un amigo, lo quiero mucho. Y nada más, nada más. Pero mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador, está claro.
Doncs, per tant, continuem desfullant la margarida amb el Xavi sí, Xavi no, Xavi sí, Xavi no. Veurem com acaba tot plegat.
A veure, a 31 de març va ratllar 1 d'abril. Pichi, tu creus que Xavi hauria de continuar?
A veure, jo crec que Xavi hauria de ser l'entrenador ideal pel Barça. Coneixedor de la casa al 100%, aposta pels jugadors joves de la Masia, de la cantera, coneix tot el que és l'entorn i demés. Però els entrenadors els valoren els resultats. Sí, indubtablement, si guanya la Champions o fins i tot si arriba a la final de la Champions o fins i tot a un millor si passa quarts i arriba a semifinals, pues són bons resultats suficients perquè la directiva intenti fer-lo canviar d'opinió. Però em poso amb el costat dolent, elimina el PSG, no dones bona imatge i no guanyes la Lliga. Tu creus que Juste, Laporta i tal estaran per renovar-lo? O perquè continuï?
Però depèn de la Caixa també, no?
No, la Caixa, què té que veure la Caixa?
De
bueno,
que si hi ha calés per fitxar un altre entrenador o...
Per fitxar un entrenador?
No sé, que tot suma, vull dir, pel marge salarial. Ara mateix el Barça continua pendent de tancar algunes palanques i diners i tindrà un estiu molt complicat al Barça, com no millori la situació. Però bé, entenc el que vols dir. Que s'ha d'esperar a final de temporada per veure, no? Sí.
Exacte, t'esperarem i els resultats marcaran. Després és obvi que serà Xavi el que decidirà. Si els resultats són bons i ell vol continuar, doncs serà ell el que decidirà.
Perquè tu no ets partidari de més enllà dels resultats, de dir, val, aquest és el projecte i confiem en tu i treus nanos a la Masia... I
no, sí, això és l'ideal. Això és l'ideal. Però l'ideal després es torna en contra i els directius els que volen és que es mire cap a uns altres cantors si els resultats són dolents i no cap a la llotja.
Dani, què en penses tu?
Nosaltres jo ja ho vaig comentar l'altra vegada, que pugui ser l'entrenador ideal en aquests propers anys per entrenar el Barça, doncs possiblement sí, però això de, ara que va dir Laporta ja fa uns dies, ara Rafa Juste també està dient això m'hagués agradat que ho diguessin en els moments que l'equip estava malament, quan Xavi doncs estava passant per dificultats, que si no guanyava tothom ja deia que si a la millor seria cessat i això. Doncs si tu creus en aquest projecte, com diu Rafa Juste, això és un projecte i tu hi creus, tu l'has de convèncer i no has de començar ja a principi de temporada que si no guanyem títols, que si hay que ganar i això, perquè és que el mateix Xavi, ell mateix es va condicionar, dient és que si no aconseguim títols, escolta, els entrenadors pleguen, els foten a fora. No, si tu creus en aquest projecte has d'anar per totes amb Xavi. Molt bé, independentment dels resultats, ja sabem que els resultats marquen, però independentment dels resultats, i el tema econòmic no hauria de ser un problema, perquè si Xavi plega se suposa que l'any següent que tenia contracte se suposa que renuncia a això. Per tant, tu quan vas a buscar un altre entrenador, si no pagues una indemnització al club, doncs l'entrenador cobrarà X. I sí, diners com podia cobrar Xavi.
Sí, s'haurà d'adaptar.
I que jo, Dani, també veig molt maco el que va explicar el Barça. Dir, no, ara nosaltres aguantarem i esperarem a Xavi, l'entrenador que vulgui venir, que s'esperi. No ho sé, no em sembla el timing més adequat, no? És a dir, tu has de tenir una idea de si a determinat dia no és Xavi, doncs qui serà l'entrenador, però no de dir, potser vull pensar que això és el que diuen públicament i de portes endins hi ha una altra cosa a treballar i molt més preparada, però no entenc que tu puguis dir ara m'espero a veure com li va a Xavi i després si no ja m'hi posaré i el que vulgui venir i tingui intenció de signar ara que s'esperi. O sigui, trobo que és
no, jo crec que
una mica fantasiós com
jo estic amb tu, jo crec que la direcció esportiva ha de començar a treballar i clar, i tampoc pots condicionar amb un entrenador que sigui potent de nom, de ser un entrenador ja reconegut,
dir, escolta, anem a parlar, però espera't a veure què fa.
Exacte. No li pots dir, no? Això a l'entrenador, dir, escolta,
tu... Per això que, és a dir, tinc curiositat de veure realment com, quina és la gestió que es fa de portes endins de tot això, perquè una cosa és el que diguin cap enfora,
el,
no?
El que vos agradaria és que haguessin dit, mira, vam trucar a Klopp, però Klopp ha dit que de moment s'espere. Tenim a Xavi Alonso, que hem tingut una negociació.
No, alguns ja
no, no explicaran mai el que fan.
No, no, no.
Però estan obligats a fer-lo professionalment, perquè està el director tècnic, perquè està empastat al corrent del dia a dia, i si tu, el teu entrenador diu que marxarà, tu ja has d'estar preparant el que, els possibles candidats, i has de fer les gestions. Això està clar, si no, ets un bon professional aquest, eh?
Sí, sí.
Sí, sí. No?
Roure, què en penses?
És el que esperem.
No, jo crec que... Jo ho he dit alguna vegada, no? Amb tot aquest... Amb aquesta partida, no? Tothom diu el que té que dir. Tothom diu el que té que dir. I estic bastant d'acord amb tot el que han dit ells, no? Jo particularment crec que el Xavi serà difícil que trobi un entrenador millor en aquests moments pel club, pel que significa el Xavi. Dit això, jo crec que és el millor entrenador que podia tindre el club. Dit això, ell ha anunciat que marxava. I no ens oblidem que quan el Xavi fa això és molt dur per ell. Segur. Hòstia, ell s'ha criat aquí tota la vida en aquest club, és l'entrenador d'aquest club, i anunciar que se'n va, jo crec que no ho ha fet de forma gratuïta. Ho ha fet perquè en aquell moment la situació ho tenia molt clar. Al final de temporada guanyem la Champions, hòstia, tant de bo, que això li pot fer replantejar. Ja ho veurem, ja ho he dit alguna vegada, potser sí, o potser no, o potser no. Doncs ara, en aquests moments, tothom diu el que té que dir, i com molt bé ha dit el Dani, està molt bé que ara, hòstia, doncs intentarem que continuï, diuen el que han de dir, perquè efectivament és lo còmode per ells, perquè per ells, escolta, el millor és guanyar la Champions o que el Xavi continuï. Aquí s'ha acabat el bròquil, no? Però diuen el que han de dir, això ho tenien que haver dit abans, quan hi havia problemes, i per altra banda, com diu l'Àngel, tu et creus realment que el club no està mirant un pla B? És que segur. Si no ho fan, perdona, seria molt poc professional. És que ho han de fer, és que estan obligats
sí,
a fer-ho.
Sí, segur,
però,
fet.
Torno a dir...
Sí, no, però i que són escenaris, perquè tu pots haver dit això públicament,
clar,
però tenir lligat algú.
Clar.
Però et guanya Xavi la Champions,
sí,
llavors, amb el teu discurs,
clar,
què fas amb el teu
però
discurs?
Però torno a dir el que t'he dit abans. No, torno a dir el que t'he dit abans. Clar. Tothom diu el que té que dir en aquests moments. Després tothom fa també el que té que fer.
Escolta,
ja veurem.
En 20 dies, com dèiem abans, sortirem de dubtes. Sabrem si el Barça està semis o eliminat, i sabrem què ha passat al clàssic de Lliga i què passa amb la Lliga.
Guardiola diu no renovo perquè prendrem mal, eh?
Sí.
Prendrem mal, i també va plegar, vull dir, sí, que...
Però no...
Sí, però ell ho tenia més clar.
Sí, però no, però això passa, no aquí, passa en molts llocs, que és normal, que tothom... Dintre de... el futbol.
Hola, Miquel Agut.
Hola, Esparisei, família.
Què tal?
Coneguts i saludats.
T'has content o no? T'has pogut ja aixugar? No, tu estaves cobert, no t'has mullat gens.
Jo estava cobert, a més havia menjat pizza de... abans del partit.
Trufa, eh?
Quin carpans.
Trufa. Set formatges, anava dient el tio.
Sí, no, escolta, les veritats, si n'arriben a ser 8, jo encantat, perquè a mi em posen 8 i em posen 9, però a més l'hem compartit amb tots els companys, perquè també amb els companys de la zona de premsa de Montilivi tots som 1, o sigui que, escolta, m'has de donar una gran tarda a l'Eix Parisi Emilian.
Clar que sí, ara en parlem d'aquesta gran victòria del Girona, que a més l'ha acompanyat la derrota de l'Atleti de Bilbao al Bernabéu i que el deixa en una situació franca per aconseguir un objectiu d'aquesta temporada, que és entrar a la Champions de l'any que ve, que a més canviarà de format, tu, serà 8 partits pel Girona de Champions. Ara en parlem.
RAC 1. RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC més 1, Cases amb ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Mira de l'àrea, la rematada, la salva el porter, és clar, gol! Gol, 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 gol.
Així cantava el Miquel Agut, aquest 3-2 de Christian Estuani al 92 de partit, eh? N'hi havia 5 d'afegit i pràcticament a la meitat de l'afegit Estuani ha fet aquest gol una mica a la Remanguillé, Solsona?
Sí, sí, sí.
D'així la cama, el rebot,
sí, mig caient. Remata primer i sí, la treu al porter i després encara amb l'esperó aquí alt, la toca i la pilota va plorant i tal, sí, però ha entrat, ha entrat. I escolta, he sortit un moment d'aquí de l'estudi,
sí,
perquè estava cantant el gol a l'Agut i he tardat 2 minuts i encara estava cantant.
Això, escolta, Dani, tu vius en aquest estudi, eh? Tu vius en aquest estudi, eh? Perquè, escolta'm...
Ha anat al plegatín, ha anat al plegatín.
No, home, no, escolta'm, saps allò que els directors de cine que tenen les inicials a la cadira? Haurem de posar DS darrere d'una cadira, si l'he teva, eh?
Ja, ja.
Bé, ha costat, eh? Àngel, li ha costat al Girona, però al final ha aconseguit una victòria d'aquelles... Perquè a més no era fàcil, eh? La pluja, dos errors que t'empaten dues vegades, no?
No, i que vens on vens, òbviament, que és això, que comences a... pot començar, si no guanyes avui, pots començar a dubtar, ai, no?, en aquest sentit, i per tant era una victòria importantíssima, no?, d'aquesta manera. Ha tornat a ser el Girona de fa més d'un mes, no?, que lluita fins a l'últim minut i pam, 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 i que acaba fent-se amb els partits, no?, el qual m'alegro molt pel Miquel.
Gràcies, Àngel. Una abraçada des d'aquí. El proper dia que tinguem pizza te'n guardaré un tall i el portaré a la ràdio. Però això que diu l'Àngel, com tot el que diu ell, és molt important haver guanyat avui, perquè ara escoltarem Michel de seguida, però el Girona té 23 punts sobre el Betis, que és l'equip que tanca Europa,
sí,
o que podria tancar Europa, quan en queden 24 en joc, això d'una banda, i de l'altra, el següent partit del Girona de la Lliga és el camp de l'Atlètic de Madrid, que ara mateix i a l'espera de jugar demà a Villarreal, i no és un partit fàcil en el moment en què està l'equip de Marcelino, té 10 punts menys que el Girona. O sigui que aquesta victòria, tenint en compte el següent desplaçament, ara que el Girona no està tan fi fora de casa, ha estat importantíssima.
Sí.
El segon gol en fa la feta, que és el de Dobrich.
Sí.
S'ha de posar a les escoles. Blin a l'eix porto a la primera, control i remata i gol. La jugada espectacular.
Bueno, ara mateix és Kopičići, Dobbik, 16 gols, igual que Bellingham. I també hi ha per aquí al mig
Budimir
de l'Osasuna. 3 Kopičićis amb 16 gols.
Jo me n'alegraria molt. Feia 70 dies, Aleix, que no marcava Dobbik, que havia marcat contra Osasuna a finals del mes de gener, i des de llavors 8 partits de Lliga, un de Copa, sequera, no havia vist porteria, i avui n'ha fet 2.
Arrasate, des que va dir que no continuava, a l'Osasuna ha començat a guanyar tots els partits ja.
També, això funciona, no?
Això funciona.
No, però és cert que el Girona ho té fet, vull dir, demà acabarà la jornada a 9 o a 10 punts del cinquè, en queden 24, és a dir, ha de fallar molt el Girona en les últimes 8 jornades, i han de guanyar molt o Atlètic de Bilbao o Atlètic de Madrid a les 8 últimes jornades.
I avui era un partit... òbviament molt important, no? Però era un partit que jo crec que el Girona, havent estat molt superior, no és fàcil el que ha fet, perquè al final les seves pròpies errades han donat vida al Betis. Vull dir, ell ha comès 2 errades molt importants en defensa i ha fet que el Betis els impedés el partit.
Sí, el pobre David López, eh?
Sí, però és igual. Dic, a nivell grupal, ha sigut errades defensiva, hòstia, i malgrat tot han seguit i han guanyat el partit, havent estat clarament superiors, eh? Jo crec que això és molt important, i ara, home... que el futbol no saps mai, però hauria d'haver-hi un daltabaix perquè el Girona no aconseguís establir-se.
És que a més té partits a casa amb el Cádiz, l'última jornada és un Girona-Granada, l'última jornada que estarà descendidíssim al Granada, han d'anar a Mestalla, que potser no s'hi juguen gairebé res, han de rebre el Villarreal, que no s'hi jugarà res, l'Alavés, han d'anar allà a Mediforoza, no s'hi jugaran gairebé res, vull dir, té molts partits en què el Girona guanyant, jo crec que fent 3 victòries més, el Girona està a Champions.
Si ens haguéssim de jugar alguna cosa, que el Girona jugarà a la Champions, ja on t'has de firmar, eh?
Que clar, és que si aquests 9 punts que dius tu, Aleix, suposant que demà l'Atlètic de Madrid empati, per exemple, més o menys voldria dir que si el Girona fa 9 punts més, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao estarien obligats a fer mínim 18 punts de 24 que queden per, com a mínim, igualar amb el Girona i jugar-s'ho en les dues últimes jornades. O sigui, no, clar, que...
Els números eren molt clars, vull dir, en els últims anys, això més o menys va així, amb 65, 66 punts estàs a l'Europa League, i això és el que té el Girona ara, i no se li escaparan, no se li escaparan aquests 23 punts de diferència, els que ho té fet, i amb 72, 73 punts estàs a la Champions en els últims anys, vull dir, és molt difícil que quatre equips t'arribin a 72 punts, molt difícil, per tant, és que ho té fet, amb 3 victòries ho té fet el Girona.
És que realment, tu mires ara la classificació i el Girona té 65 punts, això vol dir, quan queden 8 jornades, que l'equip de Michel ha fet 16 punts més que en tota la Lliga passada, i queden encara 24 punts en joc. Si la passada temporada ens va semblar tan bona perquè l'equip va estar a un partit d'entrar a la Conference League, què n'hem de dir d'aquesta?
Entrant en Champions, que entrarà, el camp l'arreglaran una mica o com està això? O no,
això és una cosa que, fins on tinc entès, la Lliga de Campions no accepta estructures de tub, és a dir, estructures que no siguin permanents, i això vol dir que a Montilivi hi ha dos gols i una graderia o mitja graderia que són de tub, per tant s'haurien de fer obres aquest estiu per acomodar l'estadi a les exigències europees. Però clar, hi ha una altra qüestió, que és com canvia l'accionariat del Girona per entrar a la Lliga de Campions, que és una competició a la qual jugarà el Manchester City, i estaríem parlant de dos clubs d'un mateix grup. Això voldria dir que hauria de canviar l'accionariat perquè el tant per cent d'accions del City Group del Girona fos molt inferior del que és ara, perquè la UEFA acceptés que el Girona jugués la Lliga de Campions. I a més, Gosby, que és el patrocinador, acaba contracte aquesta temporada, i la temporada que ve se suposa que el Girona hauria de lluir un altre patrocinador, perquè jugant la Lliga de Campions podria ingressar molts més calés per la part frontal de la samarreta. O sigui que són decisions estratègiques a curt termini que haurem de veure cap on van.
Ho veurem. Què n'ha dit Michel? Què s'ha dit després d'aquesta victòria 3-2 avui contra el Betis?
Home, doncs mira, Michel encara es frega els ulls veient la classificació i entenent que el seu equip té gairebé la classificació per la competició europea a la butxaca.
Un sueño lo que está viviendo el equipo, y estar a falta de 8 jornadas en casi matemáticamente en Europa es, bueno, yo creo que es para, bueno, para pensar muy mucho lo que estos jugadores están haciendo. Están cumpliendo, van a hacer historia y ojalá podamos hacer o puedan hacer ellos historia de verdad, que es con esa clasificación para la Champions.
Bestial, espectacular o gegantina són alguns dels qualificatius que ha fet servir el tècnic per qualificar la temporada de l'equip.
Chapo por ellos, porque no es fácil lo que está haciendo el Girona, lo que están haciendo estos jugadores no es fácil, y los rivales son muy buenos, y dejamos al Betis a 23 puntos a falta de 8 jornadas. Quiere decir que nuestra temporada es gigantesca, es increíble.
Clar, el Girona mira al darrere, però a sobre hi té el Barça a només 2 punts, i d'aquí unes quantes jornades el Barça passa per Montilivi. Li han preguntat a Michel, miren també cap amunt, miren el Barça i intentar aconseguir el premi de jugar a partir de la segona plaça la Supercopa d'Espanya de la temporada que ve?
El objetivo primordial es Champions. Si remando, al final acabamos segundos, pues mejor. Pero el objetivo es intentar llegar a Champions, que será muy difícil y muy complicado.
I per acabar, capítol Estuani, ha fet el gol de la victòria al tercer minut del temps afegit, havia entrat al camp en el lloc de David López al minut 81, o sigui que en menys d'un quart d'hora ha fet el gol que ha donat 3 punts d'or en la lluita per la Lliga de Campions, i segons llegim en una base de dades opta Jous, el futbolista uruguaià és el que té una millor mitjana de gols, vaja, és el que ha fet més gols entrant des de la banqueta. N'ha fet 8 aquesta temporada a la Lliga, i 6 arriben entrant des de la banqueta. No ho ha fet cap altre futbolista en les 5 grans lligues. A Michel, quan li han preguntat per Estuani i pel gol d'avui, s'ha estovat.
Quizás el jugador más importante de la historia del Girona, y lo sigue demostrando. Su nivel competitivo y su nivel de compromiso y de ser el líder del equipo es es top y bueno, hoy ha vuelto a demostrarlo con un gol importantísimo para todos y bueno, se merece todo lo que le está pasando y espero que disfrute, sobre todo porque estamos cerca de Europa. Sé que ese primer partido en Europa aquel día llevará el brazalete, es el primer día del Girona en la historia en Europa, Estuani llevará el brazalete.
Tant de bo ho puguem veure, això, aquesta promesa, no?, que li deu haver fet, o aquest pacte que deuen tenir, o aquesta il·lusió que deu tenir Estuani de poder lluir el braçalet en el primer partit europeu o de Champions al Girona.
S'entén que té més anys de contracte.
Sí, té més anys de contracte. Cristian Estuani, t'ho miro, crec que és fins al 25, parlo de memòria, però vaja, en tot cas, sí, Estuani encara li queda contracte amb el Girona, i a més, una de les incògnites de les últimes temporades...
Sí, fins al 25-26.
Doncs m'imagina't, 25-26, ara ho acabo de confirmar, és veritat, sí. 25-26, les últimes temporades pensàvem, ostres, Estuani no s'ho prendrà bé, això. La temporada passada era Tati Castella, no és el titular, ell el suplent, arriba Dovbik, va jugant menys, i realment... que ho porta d'allò més bé. Em fa la fe que aquesta temporada fa ioga o alguna cosa per l'estil o alguna mena de diguem-ne que de teràpia que l'ajuda a processar millor aquests moments per ell, que és tan competitiu i accepta el rol d'una gran manera i està fent gols decisius i cada vegada que entra al camp és d'una gran ajuda.
Tant de bo, sí. I avui ho ha fet una altra vegada. Increïble com està el Girona. Escolta'm, d'aquí 10 dies, bé, 13 dies, Atlètic de Madrid-Girona, i d'aquí a 4 jornades, Girona-Barça, el cap de setmana del 5 de maig. Per tant, encara queden 4 jornades de Lliga perquè veiem aquest Girona-Barça a Montilivi. Ara el Girona, que té molts dies lliures, fins al 13 d'abril, que no torna a jugar, per tant, són, sí, 14-15 dies lliures. Els ha donat festa, he vist, hi havia una broma, sí, aquí, 3-4 dies els ha donat.
Sí, perquè els jugadors, a partir de la victòria, li han demanat algun dia més, i com que el Girona encara té tots aquests dies de marge que dius per tornar a jugar, s'enfrontarà l'Atlètic de Madrid al Metropolitano un dissabte a les dues, el tècnic hi ha accedit, així els descarrega una miqueta, i per tant hi ha aquest pacte, jo t'ho dono al camp i tu m'ho premies quan et demano algun dia més, i de moment això està funcionant durant la temporada i està anant molt bé. Per cert, aquest partit no el jugarà Ivan Martín, que avui ha vist targeta groga, és la cinquena i no podrà jugar al Metropolitano, i l'Atlètic de Madrid, que juga demà al camp del Villarreal a les 9, té amenaçats de sanció, que si veuen groga no rebran el Girona, Marcos Llorente, Coque, Savic, Barrios, Nahuel, Jiménez i Gabriel.
Molt bé, Agut, a gaudir d'aquesta victòria, una abraçada forta.
Igualment per tots, bona nit.
Gràcies. Adéu. I també tancarem tertúlia amb l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona i el Jordi Roura. Content de retrobar-vos, després d'un diumenge en què no vaig poder venir. Em va saber greu, però no vaig poder venir la setmana passada.
Es va notar.
Diumenge vinent més. No hi ha jornada de Lliga, però hi haurà coses. Hauran jugat el PSG 2 partits, haurà jugat la final de Copa, haurà jugat el City 2 partits, vull dir que tindrem teca també. Una abraçada forta. Fins a la pròxima.
Que vagi bé. Gràcies. Bon
adéu. Vinga, una pausa i de seguida parlem de bàsquet. Avui el Manresa l'ha fet molt grossa. El Baxi Manresa ha guanyat a la pista del Real Madrid a la Lliga CB.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat, i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta dos europalets.
Amb la máxima cualificación platino más premios Euroncap a la seguridad.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford es la nueva Ford Courier, amb entrega immediata y 4 años de garantía. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las Gaunas. Saludos cordiales.
Així han rebut fa només una estona el nou Congost a l'autocar del Baxi Manresa, que ha arribat ara fa pocs minuts, de Madrid. Hola, Dani Aguilar, què tal?
Hola, Aleix, bona nit.
Hem de començar parlant d'aquesta gran victòria que ha aconseguit el Baxi Manresa a la pista del líder, del Real Madrid.
Sí, 72-83, i potser el qualificatiu històric seria dient per la magnitud del repte, que és guanyar la pista del campió d'Europa, però no per la singularitat, perquè el Manresa ja va guanyar fa dos anys amb els Mònec i companyia, i és la tercera victòria d'aquest segle, totes elles amb Pedro Martínez. Però el que sí és històrica és la dada que porta aquest triomf, és la cinquena victòria consecutiva a domicili, això mai havia passat. Avui superior al Madrid, guanyant tots els quarts i posant la bandera al Wizzing Center després de fer-ho fa uns mesos al Palau Blaugrana.
Doncs mira, volem felicitar el Manresa per aquesta victòria i tenim al telèfon un dels puntals d'aquest equip, és el director d'orquestra del Baxi Manresa, el Dani Pérez. Hola, Dani.
Hola, bona nit.
Bé, felicitats, eh? Et diria que victòria d'aquestes històriques per recordar, però fa dos anys ja va guanyar-hi també el Withing, eh? Se us dona bé últimament, no?
Sí. Bueno, com tu dius, els darrers anys estem guanyant a camps molt complicats, entre ells el Withing, i bueno, ja et dic, victòria molt important, d'aquestes que normalment no hi comptes i que, bueno, quan te les trobes, doncs s'han de celebrar.
S'ha celebrat molt, sí, el vestidor?
Bueno, sí, òbviament la gent està molt contenta, però, bueno, tampoc hem tingut temps per gaire perquè hem hagut de marxar ràpid, que havíem d'agafar l'AVE, o sigui que bueno, s'ha celebrat de forma mesurada, diguem.
Ah. A més, guanyant tots els quarts, no?, els quatre períodes del partit, és a dir, que ha estat realment un partit rodó. No sé què heu fet tan bé per guanyar a cada quart el Real Madrid a la seva pista avui.
Sí, jo crec que l'equip ha fet un partit molt sòlid, no?, sobretot defensivament, no? És veritat que ells no han tingut l'encert segurament que acostumen a tenir, no? També suposo que la nostra defensa ha contribuït, no?, a que això passés. I després, doncs, bueno, jugar sense especular, jugar amb ganes de creure tu que pots guanyar i anar per totes, no? Jo crec que aquesta és una de les claus d'aquest equip, que ens està fent estar on som i que ens permet, doncs, bueno, guanyar aquest tipus de partits.
Clar, el Madrid també suposo que va cansat, no?, del calendari exigent que té Euroliga, però això és el que ha d'aprofitar, no?, equips com Manresa, no?, per intentar guanyar aquest tipus de pistes i, per què no, estar allà entre els millors, no?, com esteu ara vuitens.
Sí, bueno, òbviament el calendari dels equips d'Euroliga és realment molt, molt complicat, però bueno, també venen d'un partit on havien descansat tres dels seus jugadors més importants i bueno, tenen una plantilla molt llarga, o sigui que bueno, tampoc crec que sigui el motiu, no?, el cansament. Jo crec que bueno, s'ha de valorar la victòria de l'equip i ja et dic, celebrar-ho i a pensar en el següent.
Esteu en el millor moment de la temporada, Dani?
Bueno, jo crec que està sent una temporada bastant regular i bastant bona, no? Ja et dic, abans de la Copa també vam arribar molt bé a la Copa, bueno, ara tornem a estar en un bon moment, no? Anem encadenant diverses victòries, però ja et dic, crec que està sent una temporada molt regular, molt positiva, i bueno, tant de bo les 7 jornades que queden podem seguir en aquest nivell i veure si tenim premi.
Aneu a la pista d'Obradoiro, si no vaig errat, el pròxim cap de setmana, un altre cop fora de casa, equip de la zona baixa, no? Per tant, aquí és on no s'ha de badar, no? Si voleu aspirar a fer coses grans, per exemple, entrar al playoff.
Sí, està clar. Bueno, una de les coses que hem fet molt bé, no?, fins ara és, doncs, bueno, contra els equips que estan per sota nostra, doncs, bueno, hem tingut l'ofici, no?, i la concentració per no cedir victòries. I bueno, encara ens queden alguns partits contra equips que estan per darrere nostra i bueno, com tu dius, no? Si volem estar o tenir opcions d'entrar a play-off, doncs haurem de continuar guanyant aquests partits.
El play-off està entre cella i cella, ja? Això es pot dir ben alt i ben clar?
Sí, home, jo crec que un cop estem en la situació en la que estem, no?, i quedant només 7 jornades, doncs bueno, seria una mica, no?, ingenu no dir-te que no estem pensant, no?, en classificar-nos pel play-off. som conscients també, no, que serà molt complicat, no? Al final estem lluitant amb equips que són més poderosos, no, econòmicament parlant, però bueno, conscient que tenim la nostra oportunitat i intentarem aprofitar-la.
Bueno, si mires la classificació, Dani, a dues victòries al tercer, que és el Barça, vull dir que això està igualadíssim,
Sí, 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 aquest any la Lliga s'ha partit una mica, no?, entre la zona alta i la zona baixa, bueno, nosaltres estem una mica allà a la cua de la zona alta, però com dius, no, està tot molt apretat, i en dues setmanes pot canviar absolutament tot, no?, llevat del Madrid i de l'Unicaja, no?, que estan una mica més espanjats, la resta jo crec que encara podem intercanviar posicions.
Moltes felicitats per la victòria, a celebrar-ho com toca i després a seguir batallant per a veure si fiqueu a play-off aquesta temporada. Una abraçada, Dani.
Vinga, una abraçada, moltes gràcies.
Dani Pérez, jugador del Baxi Manresa, amb aquesta victòria de molt mèrit, avui, importantíssima a la pista del Real Madrid, que els deixa de moment en vuitena posició. Aguilar, el Manresa està per lluitar, en aquesta posició per ser equip de play-off.
Sí, perquè a més has tirat el marge respecte a un dels rivals per aquesta plaça, el Joventut de Badalona, que no aixeca cap, ara en parlem, però abans destacar aquesta vuitena plaça empatada amb la setena, on hi és el València. Per tant, el Manresa ha empatat amb un equip Eurolliga. 16 victòries, dues menys que el tercer en solitari, que és el Barça, que avui ha guanyat, malgrat patir una altra ressaca europea, ja en van moltes. Aquesta vegada ha sortit cara, 84-89 a Santiago de Compostela, a la pista d'un equip que és en tapenúltim, l'Obradoiro, amb una molt bona arrencada, però que ha hagut de remuntar l'últim quart, triomf per seguir tercer en solitari, i una dada significativa, l'eix. Billy Hernán Gómez, que l'altre dia ens deia el Tu Diràs que volia més minuts, s'ha quedat tota la segona per a la banqueta, fins i tot també se li ha expulsat i el triat ha estat de Silva. Ha jugat uns 7 minuts al pivot madrileny. N'ha parlat Roger Grimau.
No, sensaciones de cómo estaba Jan, del tipo de defensa que queríamos plantear. Bueno, no, hay veces que me decanto por unos jugadores que por otros. Y como te he dicho antes, pues bueno, choca ver que hay jugadores que no juegan minutos, pero son sensaciones del momento.
I com dèiem, el Joventut ha caigut 86-83 contra un dels candidats al descens, com ho és el Granada, primers 15 minuts horrorosos, han queixat 40 punts, gran reacció al tercer quart per fins i tot posar-se per davant remuntant 21 punts, però finalment cinquena derrota seguida de la penya en un moment molt delicat, allunyant-se a dos partits de play-off.
Així estan les coses a la Lliga CB, com queden 7 jornades, ho rematarem, Dani, amb la Lliga Femenina.
Amb dues victòries i una derrota aquesta tarda per als catalans, a la part alta, triomf de l'Uni Girona, 64-74 a la pista del Guernica, trenca la ratxa de derrotes, se situa provisionalment quart. Triomf també del Cadí la Seu, bona victòria, segona seguida, després de la bogeria de les pròrrogues de dijous, 71-88 a la pista d'on descendit com ho és el Benvibre, es manté amb dos partits de marge respecte al descens, ara és 11. En canvi, el Barça ha vist com es torna a apropar tan sols un partit del penúltim, el Gran Canària, que avui ha guanyat, no ho ha fet el conjunt blaugrana, que ha oferit un paper digne, això sí, sobretot el tercer quart, davant el campió, el València, de fet, flamen campió de Copa, però ha acabat caient 69-51.
Perfecte, gràcies, Aguilar.
A tu, Aleix, bona nit.
I abans de marxar, què més ha passat aquest diumenge? Mira, repassarem algunes de les qüestions esportives també interessants amb el Pau Bonastre. Hola, Pau!
Hola, bona nit.
Bona nit. D'una banda, per exemple, una nova golejada del Barça femení al camp del Llevant.
Sí, 0-5, les blaugranes que han encarrilat el partit només començar i el descans ja guanyaven per 0-2. Han marcat Bruna Vilamala i Salma Parelluelo, totes dues per partida doble, i Martina Fernández, que avui ha fet el seu primer gol amb el primer equip. Allà, el Llevant Les Planes, per la seva banda, continua immers en una mala dinàmica, que ha caigut golejat 4-1 a Lezama contra l'Atlètic Club i encadena 14 jornades consecutives sense guanyar. Les de Sant Joan d'Espí tenen 4 punts de marge sobre el descens. I per cert, un altre punt en futbol femení, Anglaterra, l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Copa de la Lliga, l'Arsenal de la catalana Laia Codina, com dèiem, campió de la Copa de la Lliga per segon any consecutiu, després de guanyar la pròrroga, i ho ha fet amb un ensurt. Frida Manum s'ha desplomat sobre la gespa just a l'arribar al final del temps reglamentari, se l'han hagut d'endur els serveis mèdics en llitera. Tot i això, l'Arsenal ha comunicat al cap d'una estona que està conscient i estable, que parla i que està en observació pels mitjans.
Ha estat un ensurt només d'aquesta jugadora de l'Arsenal enmig del partit, que ha caigut desplomada, per sort està bé. L'Arsenal, que ha guanyat aquest títol contra el Chelsea a la pròrroga. Felicitats a Laia Codina, aquesta catalana que està jugant allà amb l'equip Gunner. I encara en futbol, atenció, perquè a la primera federació masculina, el Barça Atlètic i el Nàstic de Tarragona continuen en play-off d'ascens.
Sí, tots dos han jugat avui. El filial blaugrana ha remuntat un 2-0 al camp d'Osasuna Promeses i s'ha acabat imposant per 2-3. Atenció, amb un golaç de falta falta final del central Mika Faye. Els de Rafa Márquez continuen segons a 4 punts de líder, que és el Deportivo, que en les últimes jornades s'està mostrant intractable. També és en aquesta zona alta el Nàstic de Tarragona, que avui ha sumat una victòria de prestigi, 0-1 al camp de la Pontferradina. Els grana són tercers a 3 punts del Barça Atlètic i amb 6 punts de marge sobre el 6è classificat, que seria el primer equip que no faria play-off.
Cornellà i Sabadell continuen lluitant per salvar-se. Ho tenen bé, però s'ha de seguir batallant en aquestes últimes jornades a Primera Federació. I ho rematarem també amb una mica de tennis i amb el duel català que hi ha hagut a la Lliga de Futbol Sala.
Sí, d'una banda, victòria del Barça, que tot i les múltiples baixes ha derrotat l'Indústria Santa Coloma al Palau, 6-4 en un partit vibrant. Els de Jesús Velasco amplien a 5 la distància amb el Pozo, el segon classificat, mentre que els colomencs continuen a 3 punts de la zona de play-off. I fem un últim apunt en clau poliesportiva, perquè Jannik Sinner s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Miami i assoleix d'aquesta manera el número 2 del rànquing mundial, que li pispa a Carlos Alcaraz. El tenista italià ha batut el búlgar Grigor Dimitrov en 2 sets, 6-3 i 6-1. Sinner, que continua la seva bona línia de resultats aquesta temporada, recordem que el gener va guanyar l'Open d'Austràlia, que va ser el seu primer gran slam de la seva carrera.
Molt bé, doncs amb això marxarem. Abans, com fem habitualment al Tu Diràs, repassarem les portades que trobareu aquest dilluns de Pasqua al quiosc, Pau. Unes portades...